Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui ens acostem a un debut literari que no deixa indiferent. Benvinguts.
Per començar, hem convidat a l'escriptor Marco Llull a que ens presenti el seu nou llibre de relats. Se diu El arte del casi. Està publicat per l'editorial mallorquina Sloper. Seguirem repassant exemples d'habitatge cooperatiu amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció setmanal El paisatge invisible. I per acabar, celebrem els 90 anys de la Biblioteca de Cort, que ja té més usuaris anuals que llibres, al voltant d'uns 27.000.
Sí, sí, 5 minuts, comença la cultura a IB3 Ràdio amb Andrea Sánchez al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Tots relats travessats per les coses que no passen, per poc, per moltes dones poderoses, relats de festa i joventut, històries vinculades a la salut mental o la falta d'ella, relats de pèrdua, de misteri, de viatges, manuals, amb música de Tom Waits. One, two, three. Falling James in Tahoma. Stick around and tell us all the tale. Fell in love with a Gun Street girl. Now he's dancing in the Birmingham. No està malament i supos que estàs d'acord, Marco. Com estàs?
D'aquesta forma tan...
Supos que sabia que estaries plenament d'acord en començar l'entrevista amb el bo de Tom Waits, no? I que ens acompanya de fons. Clar, se parla de la quotidianitat que respiren aquests relats, però és que la quotidianitat pot ser terriblement interessant, no?
Sí, crec que sí. És vera que tu ho has definit molt bé. Crec que en els meus relats no hi ha grans trames.
Mm-hmm. Jo no he dit això, exactament. Però bueno.
No, tens raó, és a dir, però sí, no hi ha coses que se surtin molt d'aquesta quotidianitat, però és que la quotidianitat hi ha coses, com dius, molt interessants. Sobretot m'agraden els personatges que dubten molt, sobretot davant certes situacions, els hi canvio poc la mirada, i m'interessa més aquesta mirada o els dubtes que tenen, m'interessa més que es fet en si, és a dir, que el que els hi pugui succeir. Entrar un poc dins el raonament d'aquests personatges crec que és una forma d'empatitzar bastant interessant.
Jo, després parlarem de referents, però jo, per exemple, a mesura que t'anava llegint, recordava els relats de Lori Moore, que moltes vegades és veritat que sembla que ja no passa res extraordinari, però pot ser estar canviant la vida dels personatges, i de vegades has de llegir també entre línies o deixar-te dur, no? per una atmosfera que com a mínim te fa pensar que ja passen coses. No? Sembla que jo m'ha semblat llegir Ginta, Marco, que ets un bon observador. Jo crec que fa falta observar molt bé la quietud, per exemple, d'una piscina en estiu per escriure les nubes i sus colmillos. I te volia demanar, vinculat en això, on trobes la inspiració?
Me fa gràcia que anomenis aquest relat en qüestió. En aquest relat és vera que si jo hagués de contar què passa en aquest relat, no t'ho sabria dir, ni jo ho tinc gaire clar. El tema és que sí que és vera que l'observació és important i a partir de certs detalls o cert desajustament que jo veig, m'ho poso a escriure. I, de fet, una de les coses bones que crec que té el format de relat és que te permet amollar un poquet i veure fins a on arribes. És a dir, no premeditar el que escriuràs. Això m'interessa molt. És a dir, jo quan començo a escriure no sé on vaig, no sé quin personatge és que està xerrant, o si no té res ell, és a dir, no sé quina veu és que hi ha. I això m'agrada, és a dir, anar trobant un poquet a través de l'escriptura el que vull dir. Jo prèviament no ho sé molt bé. I és ver que per això supos que se necessita certa observació. Tampoc me vull veure jo mateix com un fric mirant a la gent i tampoc me vull veure com un raro...
Com un boyer, no? Com un boyer que està... Jo crec que tots ho som, en realitat, no?
Sí, jo també, però sí que és vera que en el final tot això va de l'experiència humana i clar. Mirant els altres i mirant-te a tu mateix des d'un o un altre punt de vista, pues pot ser molt, molt enriquidor i després ja el llenguatge que faci un poc el que hagi de fer.
Clar, dius que no te vols presentar com un fric, però sí que m'interessa molt com observes. Hi ha observadors a llibret en mà, diuen que tot bon escriptor o escriptora sempre duen una... Abans era una Moleskine, ara pot ser qualsevol cosa que duguis per apuntar, o en el telèfon mòbil mateix. Gent que observa a través d'allò que llegeix, del cinema que veu, que observa... els veïnats, aquesta quotidianitat. M'interessa saber com observa Marco Llull, també.
Mira, quan estic escrivint, és a dir, quan tenc un relat que s'està escrivint, diguéssim, intent ser el més permeable possible a tot. I tu ho has dit molt bé, des de cine, allò que llegesc, perquè en el final tots mos copiam un poc tots, però també de converses quotidianes. Com jo, hi ha coses del llibre o coses que estic escrivint ara que venen d'una conversa amb ma mare, d'una conversa amb un amic, però és vera que has de tenir un poc l'antena un poc sintonitzada per rebre aquestes cosetes que moltes vegades passen inadvertides, però que posades en un context determinat poden floreixer, per dir-ho de qualque manera, no poden brillar d'una altra forma. I sí, jo tinc un arxiu, així, si vols que m'ho posi més tècnic,
sí.
tinc un Google Documents on ho va enviant tot, i també, sobretot en l'estiu sí que estic de vacances i faig un poc més de hippie, vaig amb la llibreta més física, és a dir, vaig escrivint por ahí. Clar. I després ho poso tot en comú i a veure què surt. Que moltes vegades no surt res, eh?
Moltes vegades no són res, i aquesta vegada han sortit aquests relats que formen i conformen l'arte del Cassi. Clar, deies que és vera que no hi ha grans explosions ni grans girs, diguem, en els relats, i sí que hi ha humor, tampoc és un humor que te faci esclatar de riure, però sí aquest somriure, no?, que se te'n va llegint alguns d'aquests relats. No sé si al final t'està indefinint, si Marco Llull també és una persona diguem, serena, molt equilibrada, que bueno, que no transita per la vida fent esclatar res en concret.
Hòstia, és bona aquesta, eh? Li hauríem de demanar...
Sí, ja ho sé, però no la tinc de vora. La teva parella, ta mare, els seus amics no els tenen de vora.
Les persones que m'envolten. Clar, mira, jo faig feina amb adolescents, per exemple, sí. I l'altre dia els deia que... és a dir, xerrant sobre ells, ja els deia sobre que ells a l'aula són d'una forma i a la seva vida privada, diguéssim, a casa seva, són d'una altra, i que tots, més o menys, com els posem una careta. I jo els diré a ells, per exemple, jo em considero una persona tímida, i ells me deien, és impossible que tu siguis tímid. Bueno, però és que dins l'aula jo també me transformo un poc. Per tant, què hi ha de jo en aquest relat? la vida un poc contemplativa, això és de reconèixer, no sé si té a veure amb espases de l'Isabat i espases d'any, cada vegada m'agrada més estar tranquil·la que meva i que les coses que passin a dintre meva i
controlat, no? Explosions controlades.
Sí. Però, vaja, tant en quant també s'ha de apostar per rebentar de tot.
Això també està molt bé. 6:14, entrevistar amb Marco Llull a propòsit de l'arte del casi.
On Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, I've got my own special way. I know Jesus loves me, maybe just a little bit more. I fall down on my knees.
Jo no sé si estic condicionat per el teu gust, Marco, però és vera que podria ser la banda sonora Tom Waits perfectament de molts d'aquests relats, no? Aquesta carència, aquesta cosa també irònica, no? que té en Tom Waits. Hi ha una frase que me sembla demolidora i clar, jo te la vull demanar-te si te l'apliques tu, que és allò de fantasies con un drama que descomponga tu vida.
Clar, sí, això està en el relat d'en Tom Waits, si no m'equivoco.
Clar.
No, jo tot el contrari.
Clar, però això que m'has dit abans ja estava pràcticament la resposta, no?, en aquesta pregunta, però si ho poses, deu ser en qualque moment de la teva vida, a mi has tingut la fantasia de cremar-ho tot, com deies abans.
Saps què passa? Que allà hi ha un personatge que, en el que efectivament no li passa res a sa vida, hi ha un moment que diu, tio, crec que estaria bé que passés qualque cosa per tenir una història que contar. una història vital pròpia. En el meu cas, saps què passa? Que ja tinc 40 anys i estic a una edat on, si me puc mantenir així, molt millor.
Això és catenatxo. Això és jugar molt a la defensiva. O sigui, en 40 anys que me diguis això, tio, no sé.
Bueno, però 40 anys ja... Bueno, has atrevessat certes etapes i ara me vull mantenir així el màxim possible.
D'acord.
Així que descomponga mi vida, m'estim més que no, que li passin els altres.
Que li passin els teus personatges, en tot cas. Hi ha certa nostàlgia, també, no? A Grietas, per exemple, hi ha nostàlgia. Hi ha... No sé...
Totalment. I la vull eliminar, No. És una cosa que me faci... És a dir, crec que l'he d'eliminar un poquet, però és vera que hi ha personatges que, sobretot, especulen un poc sobre les seves vides i se demanen si el lloc on han arribat era el lloc on volien arribar. Fins i tot vides que semblen perfectes i que semblen, diguéssim, molt ortodoxes o canòniques, m'apareix inevitable que hi hagi un moment en què diguis, ei, si això era la felicitat, pues, pentura, o m'han enganat o jo no ho estic assimilant bé.
Fixa't que ho dic molt, aquesta reflexió la repeteix molt perquè m'ha semblat molt interessant. Entrevistava en José Carlos Llop fa uns mesos i li deia els teus escrits, allò darrer que ha publicat, són melancònics, i me deia, no, són nostàlgics, en tot cas. La melancònia no serveix de res, t'atures allà i no surts. La nostàlgia te pot servir per remoure coses i que en el futur manco no repetir-les. No sé si estàs d'acord amb aquesta...
Mira, no te sabria dir el matís exacte que entra melancònia i nostàlgia. Jo ara mateix, mira, m'acabo de recordar, no sé qui ho deia, la nostàlgia o la melancolia, ara no sé quin dels dos, però posarem que la nostàlgia és la memòria corrupta. També és agafar certa memòria, que per cert, la memòria també l'hem construïda, i corrompre-la, és a dir, utilitzar-la un poc en el teu favor o la teva contra. I això és interessant. És interessant i m'agrada sobretot de la memòria com cadascú construeix la seva pròpia i a vegades una mateixa història viscuda per dues persones distintes se converteix en dos relats absolutament antagònics. Uh-huh. Això crec que passa, per exemple, si un té una ruptura i se torna a veure amb aquella parella un temps després i tots dos xerren sobre la mateixa història, cadascú tindrà la seva versió. I això és un exemple de com juguem amb les nostres vivències, diguéssim. Uh-huh.
Hi ha pèrdua, Marco, en aquests relats. I ja també te n'ocupes bastant de la part amarga de les relacions. Clar que sempre estem a voltes amb el conflicte, no? Que si hi ha conflicte sembla que qualsevol artefacte literari és una merda, però no t'he dit que totes, però alguna podria acabar bé i jo no he trobat cap història que diguis, ostres, happy end.
Sí, ho has dit així, pot ser. No sé. Mira, per tu el que hauria de fer també, a part d'eliminar la nostàlgia, escriure qualque història que acabi bé.
No te perques.
Les que acaben bé m'interessen bé, no? Les que acaben bé m'interessen per la meva vida i les que acaben malament per els meus personatges.
Clar, efectivament.
Però tens raó, de fet, aquest cas sí també xerra un poc d'espai d'estens i de com aquest pas de temps erosiona un poc les vinculacions afectives entre parelles, entre amics, entre familiars, i com hi ha un dia de la teva vida que dius, vaja, aquí han canviat coses, no m'he donat compte, però la meva vida ja no és la meva vida, o la nostra relació ja no és la nostra relació. És quasi el que era. M'entens? Hi ha un petit canvi, un poc, tal vegada sutil, però sí, és vera que d'aquí he tret material. Mm-hmm.
Parlant de Tom Waits, però no penseu que en Marco és monocromàtic en qüestió de música, i la prova és aquesta, per exemple. Hello. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Y es precisamente en las nubes y sus colmillos que digo, especialmente con el agua así de quieta, como aturdida de color del cielo cuando queda media hora para la lluvia, suena ya hasta gigolo en la terraza de alguno de los hoteles que nos rodean. En aquest, tú deies que no pasaba res. Jo no sé si has pogut veure el cinema de Lucrecia Martel, però...
Sí, La Ciénaga, no?
La Ciénaga, això és La Ciénaga, Marco.
Uau!
No, clar, ara t'estic llançant una floreta, però és un pel·lículon on sembla que no ha de passar res i allà...
Però és terrible.
Home, no és tan dura, no és tan crua, no és una història tràgica, però jo quan parlaves d'aquella piscina me'n recordava de la pileta de la Ciénaga de Lucrecia Martel.
Joder, m'encanta que me donis aquesta referència perquè vaja, jo me la va recomanar Meloy Tizón. Meloy Tizón és un mestre per jo i m'ha ajudat amb una primera versió d'aquest manuscrit.
Sí, m'agraeixes al final, sí.
Sí, i efectivament, en aquesta pel·lícula hi ha qualque cosa que està passant allà per darrere, diguéssim, o per abans de lo visible, que és absolutament demoladora. Mm. En el relat que dius, en concret, és que, bueno, de fet, és un relat que aquell sí que està fixat a Mallorca, en els hotels de Mallorca, diguéssim. És que m'apareix absolutament, no sé com dir-ho, impactant com, imagina't, no m'imagina que succeeix alguna cosa a la piscina d'un hotel i com just a l'hotel de vora, a la terrassa, segueix sonant aquesta música.
Sí, sí.
És a dir, celebrant la vida mentre a uns metres ha passat una desgràcia, però la vida no s'atura.
Mm-hmm. I aquella cosa... L'orquestra del Titanic, clar.
Efectivament, i aquella cosa que jo vaig intuir allà a Mallorca m'apareixia, vaja, molt... que li podria treure molt de suc. Mm. I, bueno, va quedar això.
Deies, has dit tu la teva edat, jo tot el mes ho anava a fer, perquè no m'ha cridat l'atenció, perquè tampoc s'ha de tenir urgència, però és cert que no n'has tingut a l'hora de publicar, no? És el primer llibre. No trobes el moment, no tenies aquesta pulsió, per què ara?
Tampoc m'hi vaig posar molt d'hora a escriure. Jo primer vaig començar amb la música, diguéssim que el meu primer èxtasi sí creatiu varen ser les cançons, i des de fa 10 anys o així, o un poc menys, m'hi vaig posar a escriure. És vera que tot d'una vaig cometre l'error de voler escriure a tot hòstia per intentar tenir 12 o 14 o 15 relats. Però és que és un error absolut. De fet, el meu primer manuscrit, de on neixen aquests textos, ara, clar, quan t'ha passat el temps, el trobo horrible. I hi ha hagut moltes reescritures, hi ha hagut contes que han entrat, que han sortit, però és vera que quan vaig ficar el darrer, vaig dir, ara sí, ara està. I crec que tampoc s'ha de frisar, és a dir, i menys en l'escriptura. Jo què sé, ja arribarà.
Tens un moment per escriure? Tens un lloc? Ets disciplinat? Tens fetitxes? No sé, també és una cosa que dic bastant perquè em va cridar l'atenció. Un dia entrevistant Lorenzo Silva, li vaig demanar a Mesman com li vaig fer aquesta pregunta i m'ha dit no, yo, el último libro lo he escrito con mi hijo en mi regazo, porque su madre trabajaba y yo tenía que cuidarle. Vull dir que...
Bueno, mira, jo no tinc fills i la gent que té fills, te juro que no, m'apareixen herois. Sí. No sé com combinen la feina i la vida familiar. En fi, m'apareix una heroïcitat. El tema és que quan jo me dedico a la narrativa breu, quan jo estic amb un relat, sí que m'hi fico bastant a tope, però jo puc estar mig any fora escriure-ne cap, fins que no m'arriba la voluntat o el tema, o ja que sé, o per tres qualque cosa que m'interessa. Però no és una novel·la... No t'hi poses a fer feina diàriament, amb una rutina. Si ho hagués de fer així, segurament odiaria l'escriptura. M'estim més fer-ho quan me surti, i mira, pues, tu ho acabes de dir. He tret els primers llibres 40 anys pintura perquè no fris de res, saps? Quan tingui qualque cosa que m'apareixi interessant l'escriuré, i quan no, i dono.
Mm-hmm. Parlant de referents, ja pràcticament per acabar, Marco, perquè jo t'he xerrat de Lorry Moore, també te podria xerrar d'alguns relats de Chesterton que m'ha abocat, no?, aquesta cosa de passar i no passar. Però és vera que en els agraïments parles de... Bueno, agraeixes, també fas homenatges i parles dels furs, no? En aquests furs hi ha Fernández Mayo, Cortázar, Clarice Lispector, Lorca... No sé si això forma una mena de cànon o no. Estan allà perquè justament aquestes frases, aquests furs, t'anaven bé per al relat.
Mira, això té que veure amb el que te deia, de que quan estàs escrivint, pues, tot el que t'envolta ho pots introduir un poc en el teu món.
Clar.
Sí, com tu has dit, de fet, hi ha bastant de poetes dins lo que dins de la llista que has anomenat. Però, mira, jo sobretot som... La gent que me coneix sap que jo som un lector, i lo de ser escriptor és una conseqüència d'això. I si hagués de dir, si ho hagués de resumir un poc, supos que me n'aniria a la literatura latinoamericana.
Sí, no m'estranya, okay.
Els latinoamericans, més enllà dels canònics, així, més Borges i Cortázar, hi ha com una segona línia que m'interessa molt, que són, pues, Juan Ramón Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, Onetti, Felisberto Hernández, Clarice Lispector, com tu has dit, Clarice Lispector me pareix una cosa d'un altre món.
Sí, sí, d'un altre món.
I gent i penya actual que fa coses meravelloses. Per exemple, tot el que escriu una Alejandro Zambra me flipa. L'altre dia xerrava d'una argentina que se diu Camila Fabri, boníssima, jo que sé, Magalí Echevarne, Luis Chávez, que és de Costa Rica. Troc que Amèrica Llatina juguen una lliga de veres...
Sí, diferent.
Molt, diferent. Però vaja, aquí a Espanya hi ha gent increïble. Abans que deien Eloy Tizón, així com a narrativa breu, crec que és un mestre, però també pues, Maria Bastarós, poetes com Javier Vicedo, i, com no, el meu estimat Joan Llinàs Cuadros, que jo crec que vos ha de sonar, enguany va treure, va publicar el llibre Hotel Universal.
Hotel Universal, sí, sí.
És un llibre espectacular, vaja, i en Joan és un íntim amic meu i que, per cert, m'acompanyarà a la presentació de dissabte.
Quan serà, aquest dissabte on? Anem a recordar hora i lloc.
Aquest dissabte és en el pati de la Biblioteca de Sant Cervera, a les 6, i sí, m'acompanyarà en Joan, i celebrarem i veurem.
I veurem, clar que sí. Idò, Marc, enhorabona, no frissis, però tampoc ens deixis només amb 12 relats, no sé, quan te prens el teu temps, però sigui relat o no sigui relat, no fluixis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, ha estat un plaer.
I acabam amb Tom Waits, perquè no te queixis.
Clar que sí.
Vinga,
moltes
gràcies.
Les ràdios, entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'aviador. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Són les 6 i 32 minuts i l'habitatge cooperatiu continua ocupant el lloc central de la nostra secció d'arquitectura. Cristina Llorente, com sempre, com estàs?
Bones tardes, molt bé.
Idò, continuem parlant d'aquestes cooperatives d'habitatges, que, bueno, n'hi hauria d'haver més, segurament, però alguns referents i models en tenim.
Sí. Bé, recordem que la setmana passada ho havíem deixat a les HOF de Viena, en aquell programa, aquell pla públic d'habitatge que va proveir de tants d'habitatges socials a Viena. No eren exactament habitatges cooperatius, però sí habitatges socials, i aquesta manera de repensar la manera de viure i de fer habitatge més assequible. I reprendrem, bueno, anirem anys més tard, concretament de la dècada de 60, per xerrar d'Uruguay. Uruguai. I per què d'Uruguai? Perquè resulta que Uruguai té una llarga tradició d'habitatge cooperatiu. Se podria dir que és un dels primers països, juntament amb Dinamarca, que aplica aquest model d'habitatge a través, concretament, d'un programa que se va dir Ajuda Mútua, que, com dèiem, doncs va ser creat en els anys 60 per construir habitatges per classes treballadores. Uh-huh. I se basava, a part de la gestió comunitària, també en l'autoconstrucció. És a dir, aquestes comunitats, allò que feien era, a més de tenir aquesta gestió comunitària d'habitatge, el construïen entre tots i totes les, diguem, les cooperativistes que hi havia, no? I el que crida l'atenció d'aquest programa d'ajuda mútua és que és una política d'estat. Per tant, se mantén independentment de qui governi, que aquí sembla que és tan difícil aconseguir aquestes polítiques d'estat en aquests temes tan bàsics i tan fonamentals com pot ser, per exemple, l'habitatge, i que hem de tenir com aquests canvis cada 4 o cada 8 anys, com a molt, no? Però allà sí que se manté aquest programa, i bé, és un programa que se sosté per forces cooperatives, que són unes 730 en un país de menys de 4 milions d'habitants. Per tant, déu-n'hi-do aquest moviment cooperativista d'Uruguai. No? Uh-huh. I hem de dir també que en els darrers 15 anys s'han construït amb aquest programa més de 20.000 habitatges, no? I combinen, com dèiem, doncs aquests subsidis estatals i la mà d'obra de les pròpies cooperativistes. Bé, he volgut posar aquest exemple perquè pot cridar l'atenció que un país tan petitet hi hagi com tanta tradició cooperativista. I llavors també volia dur un exemple que també va per aquí, aquesta cosa de l'autoconstrucció o de la construcció comunitària, que és l'anomenat habitatge progressiu d'Alejandro Aravena, que és un arquitecte que va guanyar el Premi Pritzker fa uns anys, i que el que fa és partir d'un pressupost molt baix, que en principi s'emplearia per construir tot l'habitatge, però el que fa és proposar la construcció de la meitat d'aquest habitatge, no? Per tant, si tu veus el projecte en els seus orígens, és una espècie de colmena, no? On hi ha la meitat d'aquests habitatges construïts, que és una casa amb totes les instal·lacions necessàries per viure, i dos dormitoris en uns 40 metres quadrats. Mm-hmm. Però després, al llarg dels temps, va passant els temps, i les famílies se van fent càrrec de construir la resta de la casa a mesura que van aconseguint estalvis suficients o tenen la necessitat d'ampliar aquesta habitatge.
Clar, mentrestant han de viure a un altre lloc.
No, mentrestant viuen a l'altra meitat de la casa.
Sí. Clar. Ah, està tot equipat.
Clar. O sigui, que en aquella meitat se pot viure perfectament, és un mòdul bàsic d'habitatge, i allò que se fa se deixa com l'altra meitat, diguem, buida i disponible perquè se vagin ampliant la casa a mesura que ho necessiten.
Però llavors tens la meitat de les comoditats, o si no, sense el contrari, te diria, te sobra l'altra meitat. L'altra meitat
no,
són luxes.
Perquè pots, per exemple, un altre dormitori, no? Si amb això un moment a la família, per exemple, o, no sé, a una sala més gran, però sí.
No, de primeres m'agrada la idea, però l'estic donant voltes.
Hi ha
fotografies, sí. Si cercau Alejandro Aravena en internet, Premi Pritzker, com has dit, és veritat que sembla que se veu molt bé, no? Aquesta cosa que has dit tu, que són com cubículs. Sí.
Sí, llavors és veritat que genera un paisatge urbà ben curiós, no? Perquè veus com totes aquestes meitats que se van fent el projecte original, que sí que tenen una estètica comuna, no? Però clar, llavors s'ha l'altra meitat de les cases, cadascú se la construeix un poc com vol i com pot. I això jo crec que és, bueno, és curiós, no? Si més no, en aquest conjunt. De fet, ja t'he dit, va ser un dels projectes que va fer guanyar el Pritzker a Alejandro Aravena, no? Uh-huh. I què passa a Espanya? Hem de dir que a Balears no hi ha exemples d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús com a tal. Recordem les característiques bàsiques d'aquest habitatge cooperatiu en sessió d'ús, que comentàvem l'altre dia, que és, per una banda, la propietat col·lectiva i, per l'altra banda, el dret d'ús. I què volia dir això? Que les persones que habiten aquestes vivendes tenen, tenen condició de sòcies de la cooperativa i hi poden viure de per vida. Però no poden vendre ni llogar el pis. És a dir, són propietàries, però no poden especular, diguem, amb el pis. És un dels objectius d'aquestes cooperatives, no? El fet de no d'evitar aquesta especulació. I després d'entendre l'habitatge com allò que ha de ser, no? Que el seu valor d'ús en comptes d'un valor de canvi, no? Posar, dirien, les persones front del mercat o les cures front del capital, que és això que hem xerrat tantes vegades, que perquè una ciutat funcioni, perquè una comunitat funcioni, les cures han d'anar per damunt del capital. I quan, en el moment que manes mercat, que manes la producció, que manes capital, les cures queden en segon plànol i tenim tots els problemes que han comentat ja moltes vegades a les ciutats. No? Uh-huh. Bé, quins exemples podem posar d'aquest habitatge cooperatiu a Espanya? Diria que és més paradigmàtic o és més conegut, també pot ser, és la Borda de Barcelona, que, bé, la Borda resulta que l'any 2015 se constitueix el dret de superfície per part de l'Ajuntament de Barcelona en favor dels habitatges de la Borda. Què vol dir això? Que hi ha una parcel·la qualificada, amb sòl qualificat com a habitatge de protecció oficial, que de qualque manera se cedeix en aquesta cooperativa. No? I aquest sòl té un dret d'ús de 75 anys de durada, que suposa el pagament d'un cànon anual. Perdona. Uh-huh. Clar, aquí ja se veu com la voluntat del govern municipal que va tenir ja en aquest moment de promoure aquestes cooperatives d'habitatge amb aquest dret de superfície, i el projecte se finança, per una banda, amb aportacions de capital de les sòcies que habitaran aquests desvivendes, per altra banda, amb aportacions de sòcies col·laboradores i, per altra banda, en subvencions de fundacions i entitats. Val? I com ja vàrem explicar també, la característica principal que té l'estructura d'aquests habitatges és que són els espais i els serveis compartits que hi trobem. No? Per exemple, en el cas de la Borda, hi trobem una bugaderia, cuina menjador, sala d'estar, espais per convidats, aparcaments per bicis, trasters, i després també aquesta cosa de poder compartir les eines i els objectes. No? Dèiem que perquè cada habitatge ha de tenir una rentadora, si difícilment tothom posarà la rentadora a la vegada, o cada habitatge ha de tenir unes eines per arreglar les bicis o un barbecue, no? Per tant, totes aquestes coses...
Jo el puc cedir tot l'any.
Exacte, però en tens un, segur, no?
No, ni micrones ni barbecue.
Jo tinc un barbiqui. Però vaja, la cosa és aquesta, no? És, diguem, de qualque manera rendibilitzar, no? Recursos en tots els sentits i cercar també aquesta cooperació i aquest compartir, no? A dins un mateix habitatge, també per recuperar aquestes relacions veïnals, no? Les que tantes vegades també hem xerrat i que són tan importants, bueno, a la vida quotidiana, no? Mm-hmm.
I de la Borda com a casa, també, que, com a model, no? I miratge d'allò que se pot aconseguir.
Sí, i xerràvem també d'aquesta ampliació de les cases, en el cas d'Aravena. En aquest cas no funciona exactament igual, però sí que també se parteix com d'un mòdul bàsic, val? Que tindria uns 50 metres quadrats, que se pot anar ampliant amb altres mòduls a mesura que van creixent les necessitats o responent a les necessitats que tenen.
O sigui, ja el terreny, la superfície, ja se dissenya, se pensa en aquestes ampliacions, no?
Sí, o sigui, tindrien com aquesta estructura de mòduls bàsics, no? En els que després li pots anar afegint d'altres mòduls. Funcionaria un poc com
les construccions prefabricades, no? Que tu pots anar i dir, val, jo me comp un mòdul, que és el mòdul, diguem, més econòmic de tant per tant, de tants de metres quadrats, però si llavors jo tenc altres necessitats, li puc anar afegint altres mòduls, clar, altres habitacions, altres espais a l'habitatge, no? I tot això s'articula sempre en voltant d'un pati central, que ja ho veiem en el model de ses HOF, que es recupera aquest model, diríem, d'illeta, de mansana, amb aquest pati central comunitari, on tenen lloc tota una sèrie d'activitats compartides, també, no? I hem de dir també que el disseny d'aquests habitatges, dins d'aquests edificis, també és participatiu, no? Totes les persones que formen part de la cooperativa participen en el disseny dels habitatges i de l'edifici en general, i que aquest disseny, evidentment, i per seguir amb la idea i amb la filosofia de la cooperativa, cerca tenir un mínim impacte ambiental, tant en la construcció com en la vida útil de l'edifici. Concretament, aquest edifici de la Borda va rebre el Premi Mies van der Rohe d'Arquitectura i Urbanisme l'any 2022, i jo recomano que, si no el coneixeu, cerqueu imatges, perquè arquitectònicament és un edifici ben interessant.
Molt bé, un exemple més que se pugui referenciar?
Bé, per votar una altra ciutat, tenim la cooperativa Entre Patios de Madrid, que funciona d'una manera molt similar i que actualment té tres promocions, dues ja fetes, tres encara cercant espai, cercant solar, i ara mateix compta amb uns 70 cooperativistes. Se va crear l'any 2022 i també, bueno, la primera cooperativa ecosocial d'habitatge en dret d'ús a Madrid. Desafortunadament, a Balears encara no en tenim cap. Jo me pareix que és un model que s'hauria d'explotar més, de fomentar més i d'analitzar, perquè crec que és ben interessant i que sí que pot ser una eina per aconseguir aquest habitatge a preus assequibles que ara és tan i tan necessari.
Estava mirant on estava Entre Patios, on estava situat en el plan...
N'hi ha una Vallecas, sí, i una altra Usera.
Sí, jo he obert el d'Usera, que és un barri, bueno, tradicionalment obrer, de working class, diguem, de la capital.
Sí, vaja, és allà...
Bueno, i Vallecas més encara. Sí. Bueno, però Usera. Però... Vallecas és una altra cosa, perquè Vallecas té entitat pròpia i era un poble que fa relativament poc que va ser absorbit, però Usera sempre ha estat Madrid i sempre ha estat working class.
Sí, però sí que és veritat que aquest model, igual fa uns anys, l'associàvem a classes obreres i a gent amb més necessitat. Això cada vegada passa menys, no? Cada vegada aquesta... Sí.
Són tots els que no manegen els mitjans de producció.
Sí, però vull dir...
I no facis que me posi marxista.
Te vull dir que cada vegada és més difícil accedir a un habitatge per aquestes classes mitges, mitges altes, no, fins clar. I tot, sí, que bueno, que si continuen existint, també estan tenint molts de problemes d'accés a l'habitatge.
Molt bé, idò, aquest recorregut per l'habitatge cooperatiu que ens ha duit a dos exemples, una a Barcelona i l'altra a Madrid. La setmana que ve, més coses relacionades amb el paisatge, amb l'arquitectura, amb l'urbanisme. Gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.
Ràdios, formació. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es, agència tributària de les Illes Balears.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mirà.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'Aviador.
Deu minuts per les 7, ja sabeu que els dimarts ens ficam o bé una biblioteca o bé una llibreria. Ens agraden els dos espais perquè en realitat el que volem és parlar de llibres. Avui anant cap al cor de la ciutat, cap al centre de Palma, perquè visitant la biblioteca de Court You Fame de la mà d'Anna Margalida Plomer, que és la bibliotecària. Com estàs, Margalida?
Hola, beníssim. Moltes gràcies.
T'he de donar molt d'anys per la part que te toca, no? 90 anys de biblioteca de Cort. Se varen fer fa només uns dies.
Se diu aviat.
Clar, 90 anys és molt guapo, això de dir la biblioteca té 90 anys, però com tu ben recordaves una entrevista fa poc, clar, una biblioteca que té tant d'anys i que també, diguem que ampliar-la, diguem que té les seves complicacions, al final acaba tenint una mica de problemes d'espai, no?
Sí, normalment avui en dia totes les biblioteques tenen problemes d'espai. Però bé, l'enginy i la bona selecció dels bibliotecaris fa que intentem mitigar o pal·liar una miqueta aquest entrebanc. Uh-huh. I si no, sempre mos queda demanar més espais.
Més espais, correcte. Avui justament he anat a la Joana Alcover, que havia de recollir uns llibres. Me sembla que ja no hi ha problemes d'espai ara mateix, o m'equivoc?
No, també n'hi ha.
Eh? També n'hi ha, sí, eh? Sí. No sé, semblava que la cosa estava bastant diàfana, no sé, va, dins allò que és, evidentment, només faltaria plena de llibres, no? Però, no sé, he tingut aquesta sensació.
I molt de fons, per exemple, les enciclopèdies o les obres de referència que ja no se consulten, clar, han passat a un segon pla, sí, i s'ha enviat molta obra bibliogràfica a un dipòsit circulant que tenim de la xarxa municipal, que fa que els llibres no s'eliminen, però tampoc estan a l'abast immediat dels usuaris, no?
Que se poden, però diguem, apilar d'una manera...
Una miqueta més d'espai.
Clar, un poquet més pràctica. Clar, dius que 27.000 llibres són els que ara mateix hi ha a la biblioteca. Moltíssims usuaris passen aquesta xifra, 27.500. Clar, és una biblioteca de referència, de trànsit per a moltíssima gent, també per a turistes, no? I també ho explicaves a l'entrevista, que un poquet s'ha convertit en un reclam, no? Un must, de que segur que surt a qualque guia, no te perdis la biblioteca de Cort. I allà que hi van.
Sí, i nosaltres benvinguts sigui. Els bibliotecaris, jo ja soc la primera que quan vaig de viatge sempre cau la visita d'una biblioteca a l'altra. El que passa és que tots hem de saber on entrem i com entrem. Vull dir, una cosa és entrar respecte, en silenci i de més, i l'altra és entrar amb un gelat, amb una beguda, començar a comentar en pau alta i fent fotos de manera indiscriminada, no? És això el que apura una mica tant els companys que fan feina com els propis usuaris, que són els que posen més queixes.
Clar, això s'ha de controlar, no se pot prohibir, òbviament, l'entrada de turistes, de foranis a Cort, en principi, però això s'ha de controlar. Me preocupa un poquet més el tema de l'espai, perquè al final les institucions, en aquest cas la institució responsable, que és l'Ajuntament, Margalida, què diu al respecte? O sigui, s'està mirant de trobar una solució, de traslladar volums a una altra banda...
De fet, un dels projectes que està més damunt la taula, bé, són dos. Un seria el Metropolitan, que és un espai compartit en diverses àrees municipals.
Que ha adquirit l'Ajuntament.
Ahir passaria la Biblioteca Encarnació Vinyes, però amb una amplitud d'espai, vull dir, amb un canvi substancial. Per tant, podria incorporar part d'aquests fons que no estan ara de lliure disposició. I l'altre projecte estrella, que no sabem si el veurem o si el concurs d'idees pensaran en altres, seria Gesa.
Clar, que també l'ha adquirit l'Ajuntament. O sigui, que solucions n'hi ha. I ara falta, evidentment, tràmits burocràtics, ja sabem que no és fàcil, no? Però bé...
No, però intencions i voluntat, sí que... han de dir que a dia d'avui sí, després veurem si se materialitzen o no. Però... És una època amb una mica d'esperança, en aquest sentit.
Que bé, i amb aquests equipaments que ha adquirit d'acord l'Ajuntament, esperem que se posi també solució en aquesta manca d'espai. Què heu fet? Me deien a Mònica, la meva companya, que durant el mes de setembre han autorat moltíssimes activitats, no? A part, evidentment, de servei de préstec i de que molta gent també utilitza les dependències de la biblioteca per estudiar, per consultar. Què heu fet aquest setembre, Margalida?
Vam començar un cicle d'activitats amb unes... Amb ben dues sessions d'un microteatre pensat al voltant del món dels llibres i juntant teatre amb una mica de clown i tal, que va tenir molt d'èxit. Després una visita guiada, un club de lectura a la presència d'Anna Maria de la Pau Gené, i una xerrada molt interessant d'Antoni Gené i Nacèlia Riba, conduïda per Nacati Moya, sobre les tertúlies literàries a Palma del segle passat.
Sí, vaig veure cosa per xarxes. Molt interessant, semblava, sí.
Molt, molt, perquè varen sortir, i a més el públic va ajudar, diguem, a complementar el que deien els dos ponents, en tertúlies clandestines, tertúlies de llocs que no mos imaginàvem, que no teníem... referència, i ja dic, va ser molt interessant, més la descripció anava acompanyada d'unes imatges i d'unes fotografies que il·lustraven encara, diguem que encoratjaven una miqueta més, no?, aquesta història de la lectura i de les tertúlies.
Això el mes de setembre, octubre comença demà, què ens espera la Biblioteca de Cort?
Comença ha començat un taller d'escriptura creativa, es mantén el que és el club de lectura i se fa una segona sessió, perquè va quedar una mica petita, d'aquest itinerari pel Centre Històric de Palma.
Que bé. Margalida, te demano perquè ho feim a totes les bibliotecàries, també llibreteres que entrevistam els dimarts, a qualque recomanació o qualque novetat que hagi arribat darrerament, o no novetat, qualque cosa que hagis descobert, que pagui la pena, diguem, acostar-s'hi.
Bé, ara mateix el que tenc a les mans és un nou poemari d'Antoni Xumer Rosselló que feia molt d'anys que no publicava i que ja l'estàvem esperant amb moltes ganes. És La justa mesura del fred, editat per Cafè Central.
Sí.
I un altre també interessant, que són d'aquells llibres que sempre pots posar mà, perquè sempre tenen alguna cosa a dir, que és Contes i proverbis japonesos.
Són les dues recomanacions que faries avui.
Sí, n'hi ha molt més, evidentment, però...
Sols llegir diferents llibres, un parell de llibres a la vegada, és a dir, mescles gènere, sempre tens alguna cosa narrativa, però també un assaig, poesia, o depèn també de l'època?
Sí, normalment hi ha un de narrativa, que és el de lectura contínua, i després un de, com dèiem, d'assaig, de poesia, o de, en aquest cas de contes, que és el que dius, ai, ara per esplayar-me... un punt de saviesa o un punt de reflexió.
Que bé, Margalida, idò, com a bona lectora se nota, no?, que saps combinar les lectures. Moltes gràcies, i que el futur de la biblioteca de Corta sigui moltes coses més que un reclam turístic, que segur que serà així. Gràcies per estar a Oviedo.
Això esperem. Moltíssimes gràcies. I xerram, si no abans, als 100 anys.
Als 100 anys, no, abans, segur que abans. Segur que te cridem abans. Moltes gràcies. Vagi molt bé. Margarida Promer, de la Biblioteca de Cort. Idò, amb Monjo Antiquat, que va quedar tercer classificat al pop rock d'enguany, ens acomiadam per avui. Ja sabeu que arriben les notícies, ara a les 7, amb totes les informacions actualitzades, sobretot també sobre el temporal que ha afectat a Eivissa i Formentera avui, i que nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé. Centro.